programa enregistrat mitjançant videotrucada.
Amb el confinament provocat per la pandèmia de la Covid-19, el consum mediàtic va créixer de manera espectacular. Les finestres al món van ser les pantalles dels nostres ordinadors o telèfons mòbils. L'entreteniment, el consum cultural, el consum comercial, les relacions individuals van ser gràcies a la connexió tecnològica. Algú va dir que el confinament es va poder resistir de manera civilitzada i serena gràcies a que la connexió a la wifi no va fallar, com tampoc van fallar els subministraments de productes de primera necessitat. La pandèmia va posar a prova les costures dels sistemes, el seu límit, va noquejar la presencialitat per sobreviure en comunitat dins el món virtual. Què en quedarà de tot plegat? Quins canvis s'han produït i restaran per sempre? En parlem a l'any que ens va canviar la vida.
L'any que ens va canviar la vida, amb Jordi Sacristán.
El que resta després del confinament és l'enyorat retorn a la normalitat per fases que encara no sabem ben bé com acabarà sent. Ens adverteixen que caldrà mantenir les distàncies, que els somriures quedaran ocults en una llarga temporada, en un estrany exercici de normalitat que caldrà anar incorporant i anar modelant a mesura que es vagi produint. La crisi ha fet evident el que no funciona, i que potser ja sabia, el que ha estat útil i positiu com a aprenentatge i l'evidència de que algunes coses han vingut per quedar-se després de tot.
Influència del món digital, de les pantalles i el consum virtual i incidència en les nostres vides durant aquesta pandèmia. De com afectarà la manera de viure o compartir la cultura a partir d'ara, en volem parlar avui amb Ingrid Guardiola. És assagista, productora, realitzadora i investigadora cultural, doctora en Humanitats per a la Universitat Pompeu Fabra i professora de la Universitat de Girona. La saludem telemàticament.
Ingrid Guardiola, molt bon dia.
Bon dia.
Gràcies per ser nosaltres. Encara és aviat per saber com o què ens deixarà com a llegat aquesta crisi enorme, o creus que ja podem començar a veure algunes conclusions en l'àmbit de la cultura, del consum cultural, del món digital? Hi ha algunes coses que estan ja anotades com a quadern de bitàcora de cara al futur?
Home, hi ha un problema, és a dir, el protocol ho acabarà tenint tot, com a mínim el protocol fins d'aquí al desembre, que és quan s'espera aquest segon rebrot o s'espera que tornem, diguéssim, a aquestes tardors hiverns molt procliues a les grips i a tot tipus de virus. Llavors jo crec que serà un espai proveta tots aquests mesos per veure com anem d'alguna manera desescalant-nos, resituant els rituals socials que havíem perdut a través del confinament, també repensant una mica en què s'havia convertit la cultura una mica, sobretot a Barcelona, no tant a províncies, però sí més a Barcelona, que era una cultura també molt orientada cap a les masses o cap a espectacles més massius i cap al turisme, cosa que ara, des del protocol, això es fa absolutament inviable.
Ingrid Guardiola, una de les constatacions que ens deixa aquesta crisi, sobretot durant les setmanes de confinament, és que la tecnologia que facilita el consum mediàtic, el consum cultural, ha esdevingut un bé de primera necessitat, no? Dèiem abans, una mica amb ironia, que no ens ha faltat els productes de primera necessitat, i entre aquests productes de necessitat s'ha constatat que la wifi o que la tecnologia ha esdevingut un producte de primera necessitat. Com valores una mica l'ús, el consum que s'ha fet aquests dies de confinament, sobretot, ara estem en una altra fase, però sobretot en aquests dies de confinament, de tot aquest marc de pantalles d'aquest món digital?
S'han escrit bastants articles, més aviat de caire periodístic, sobre l'augment de consum digital. És un augment exorbitant. El portal Bloomberg estimava només a mitjans d'abril que YouTube havia crescut un 75% la seva circulació, el tràfic d'usuaris. Això és moltíssim. Les plataformes de vídeo online com Filmin, Netflix, etc., han pujat més d'un 250%. Això és moltíssim. De fet, Netflix en el primer trimestre ha guanyat 15 milions de subscriptors sobre els 182 milions que ja té. És a dir, que estem parlant d'unes xifres astronòmiques, unes xifres que no hi ha hagut cap esdeveniment que ens hagués posat en aquesta situació. Llavors, això, evidentment, té les seves conseqüències. La manera que tenim de relacionar-nos amb els mitjans i, sobretot, amb el nostre context cultural, afecta. A mi, la manera que tinc de veure-ho és que afecta no tant per aquestes xifres astronòmiques, sinó perquè no hi ha hagut una espècie de contraplà, o no hi ha hagut alternativa, no hi ha hagut opció a les pantalles digitals. Quan no hi ha opció, vol dir que l'entorn cultural no és un entorn cultural gaire sa. En aquest cas, doncs, no hi ha hagut opció per les circumstàncies. Però és això, és evident que ens hem entomat la tecnologia d'una forma inqüestionable, no? Ho hem donat per fer. I, com tu bé deies, acaba sent un bé de primera necessitat. I tinc els meus dubtes sobre si tothom ha pogut tenir accés. De fet, s'ha manifestat bastant aquestes diferències econòmiques i socials que hi ha entre diferents famílies, que a l'escola, que és un entorn més meritocràtic, perquè diguéssim, tots estem allà en les mateixes condicions, no es donaven tant, però en canvi a casa, havent de passar, diguéssim, pel filtre del que serien les teleclasses o les aules virtuals, aquí sí que s'ha fet més evident aquesta diferència i que no tothom té el mateix accés a internet.
Fa uns dies parlàvem amb l'advocat i urbanista Albert Cortina sobre quin és el risc de que les noves tecnologies acabin aplicant sistemes de control a la nostra vida privada i a partir d'aquí que el temor de les pandèmies, de les pors, els confinaments, serien llibertats individuals enfront d'aquest control. Perquè darrere de tot això hi ha estats, però també hi ha empreses privades. I aquesta és una reflexió que tu acabes de posar sobre la taula, que jo crec que moltes vegades no tenim la capacitat de valorar o de percutir, no? A darrere d'aquestes grans plataformes hi ha empreses privades. Aquesta notable dependència tecnològica i alhora un enorme poder a les companyies que hi ha al darrere d'aquestes tecnologies. Això moltes vegades ho perdem de vista, no?
Ho perdem de vista totalment perquè ens ofereixen entorns virtuals molt, amb una usabilitat molt clara, navegabilitat, és a dir, tot és fàcil, tot és intuïtiu, són molt fàcils d'usar, és molt difícil oposar-t'hi perquè és una tecnologia que al capdavall acaba sent útil per a propòsits molt, molt concrets. Però el que hi ha al darrere, com tu bé anunciaves, són grans empreses com Google o Facebook, poques més, és a dir, estem parlant de molt poques empreses que ostenten un gran poder, empreses transnacionals, i que, a més, diguéssim, tenen el coneixement o l'accés privilegiat a tot allò que nosaltres compartim. Què vol dir això? Vol dir que, al final, tenen la informació precisa que els farà sempre, sempre, sempre oferir-nos allò que ja volem, conèixer millor que ningú els nostres perfils psicològics, emocionals, també socials, de tot tipus. Llavors, s'ha d'anar en compte, i sobretot perquè en moments com el confinament s'han pres decisions on no hi havia temps de marge de maniobra, per exemple, utilitzar paquets de Google per fer les classes online sense poder plantejar cap mena d'alternativa perquè l'urgència demanava immediatesa. I només aquestes grans empreses tenen el capital humà, el capital tecnològic i el capital econòmic per poder invertir un esforç, és a dir, per poder actuar d'una forma tan intensiva i d'una forma tan ràpida i aplicar solucions universals que puguin ser útils per tothom. Però a costa de què? A costa de perdre, d'alguna manera, la nostra llibertat, la intimitat i la nostra seguretat, en el fons.
És curiós perquè al final tot això va modelant, no? Va modelant els criteris de consum, d'ús i també el perfil de l'usuari, no? És a dir, totes aquestes macrodades que van rebent totes aquestes multinacionals de l'entreteniment, per exemple, com Netflix, el que fa és que la seva oferta es vagi ajustant a aquests perfils, no? Per tant, no estem davant d'un consum que no sigui nociu o que no sigui tòxic, que és un consum que al cap i a la fi pot generar uns efectes en el futur dins del mateix consum.
Sí, aquí sempre hi ha allò de la metàfora del l'ou o la gallina, que no saps primer què és, si, si les teves filies culturals o les teves tendències o passions culturals i el que el mercat o el sistema cultural o el context cultural en el qual t'insertes ja t'ofereix, no? És una relació sempre, sempre recíproca. Però, evidentment, en el context actual d'un context amb una publicitat molt salvatge que es filtra, diguéssim, per tot arreu, com allò que deia McLuhan, no?, dels mitjans com a prolongació del sistema nerviós, que anem deglutint informació que, en el fons, no deixa de ser propaganda o publicitat i no ens n'adonem per totes bandes, a totes hores, sempre. Aquest és el context. Llavors, és molt difícil posar, és a dir, autenticitat a allò que volem i allò que desitgem i entendre d'on ve aquest desig i per què ho desitgem. Perquè realment, com tu deies, estem molt modelats, molt influïts, molt pressionats per aquesta informació que anem consumint a totes hores. Llavors, això és així. Hi ha un llibre molt interessant que és el Capitalisme de Vigilància, de la Shoshana Zuboff, que ho explica. Ella parla de que assistim avui en dia a un mercat de comportaments. És a dir, que el que es ven i compra en aquests entorns online, en aquestes plataformes socials online, és el nostre comportament entès com a dades.
Parlant de comportament, Ingrid Guardiola, vas escriure un article aquests dies de confinament on parlaves dels rols del confinament a les xarxes. I em va semblar molt interessant per aquesta pauta d'actuació, no? Parlaves tu de les pors i els anhels al principi, a les creacions, a les dietes, doncs, d'exercicis, etcètera, no? Fins i tot arribant després en una evolució al cinisme i a la propaganda, deies tu en aquest article. I això és interessant perquè tots aquests comportaments agregats, comportaments comunitaris agregats, el que vas donar una informació que és un luxe per les companyies, no? Perquè al final saben, acaben tenint aquest comportament, diguéssim, social, cultural, emotiu, o individual, de relacions simplement personals, d'una manera brutal, no? Ja no parlem en les compres o en el consum virtual, no? Però em va semblar molt interessant perquè realment, quan llegies l'article, te n'adonaves que hi havia hagut aquesta pauta d'actuació, no?
Sí, aquí hi ha dues coses. Una, això que apuntes, que és el rol de confinament, que comencem adoptant un rol... Evidentment, el primer rol que vam adoptar era el de buscar el socor o el suport de l'altre, aquesta idea de posar en comú el nostre temor, i de cop ens trobàvem que internet servia per mobilitzar un temor comú, un aspecte de les nostres vides que ens obligava a mirar-nos i a sentir-nos amb tota la nostra fragilitat. I podíem compartir aquesta fragilitat, aquesta inquietud i, sobretot, aquesta extrema incertesa del moment. Llavors, com que som com som, doncs ens anem acostumant a tot. I, evidentment, la segona fase va ser no ens aturarem aquí, no ens deixarem confinats, anem a fer coses, no? Anem a demostrar, per exemple, en el cas cultural, que la cultura es mou, que la cultura pot desenvolupar-se més enllà de trobar-se confinada, que la importància és la gent, etc. Després ja ens vam fer tots els més llestos de la classe i vam començar a donar consells i prediccions a tort i a dret i, finalment, evidentment, fruit del cansament, fruit de l'empobriment de la població, que això és aquest tipus d'empobriment, el vam anar patint de forma molt, molt escalonada i molt progressiva, la gent va començar a desvetllar un cert odi, repulsa i fins i tot això, caràcter policial i vigilant de cara als altres. Però tu també has dit una cosa molt interessant, que has parlat de formes agregatives. I a mi això em sembla molt interessant. La diferència de vincle que genera en un entorn o en un altre. I les xarxes socials o aquesta internet social permet formes agregatives que jo crec que són una mica diferents de les formes associatives. Llavors, acaben sent reunions humanes molt esporàdiques, molt puntuals, en aquest sentit, i molt poc compromeses, no? Es viuen d'això, de la seva... de la seva efemeritat i d'aquestes passions momentànies, fruit una mica del que et vas trobar, no? Del que l'algoritme o la interfície et va donant a cada moment. Llavors són com molècules, diguéssim, que van fent-se i refent-se i que generen, com tu apuntaves, patrons de comportament social que són utilíssims per les empreses que ens acullen.
Més enllà d'això, ja no tant per l'algoritme, però sí pel comportament, no? El que tenim o el que hem viscut també aquests dies és un accés a molt bèstia de soroll, no? De soroll a través de les xarxes. Una característica pròpia de les xarxes sempre porten soroll, per tant, allò de distingir el gra de la palla és molt important a l'hora de transitar per aquest món, però que durant la pandèmia s'ha considerat com una certa sobresaturació. Jo mai havia sentit a parlar fins ara de dietes informatives, no? De que els organismes públics o que vellen una mica per la nostra tranquil·litat espiritual ens diguéssim que bé, que compta amb tot allò que estàvem consumint, no? Hem arribat a parlar de dietes, de consum mediàtic.
Al principi de la pandèmia, quan tot la dieta era un diagnòstic del que estava passant, que era una informació molt homogènia i va haver per mi un moment com de tranquil·litat fins i tot mediàtica, no? De cop es va reduir, com si estiguessis això en una espècie de caverna, es va reduir aquest soroll mediàtic, fins i tot podies apagar la tele i desconnectar i no sentir-te desconnectat perquè sabies que hi havia un ritual, un protocol, que com a mínim havies d'estar 15 dies, aquests primers 15 dies de confinament. Ostres, van ser meravellosos en un sentit mediàtic. Llavors ja va ser al revés, no? Va ser una carrera cap a l'acceleració informativa descomunal. I aquesta idea, el fer de la incertesa, un detonant d'informació o un accelerador d'informació, això sí que ha passat molt, no? Tots ens hem, i van ser tu també part còmplice i culpable, tots ens hem tornat uns gurús de barriada, per dir-ho així, de què passarà, quan no, realment no sabem el que passarà perquè vivim en un sistema absolutament complex. Però això de la dieta informativa és més que evident. Ja fins i tot, pensa que, clar, per dieta informativa o mediàtica també hauríem d'incloure el teletreball i totes les nostres relacions familiars mediatitzades, perquè al final tot allò acaba sent informació telemàtica. I fins i tot hi ha gent que ara està parlant d'un símptoma de que és la fatiga del Zoom, Zooms fatigue en anglès, i és intentar entendre per què, una mica el que estem fent ara, per què aquestes relacions telemàtiques acaben esgotant molt més que les relacions físiques. I això hi ha diversos motius. Alguns són força evidents. El fet de que ara jo no et vegi, jo em vegi a mi mateixa, és esgotador. És a dir, que l'autorepresentació del subjecte que parla, és a dir, que s'estigui veient tota l'estona, és esgotador perquè et fa estar en dos llocs alhora, no? Observant-te i sent agent. Després també aquesta idea que el llenguatge no verbal no és útil per la comunicació, és a dir, aquí el perdem, som bustos parlant, però perdem tot el que és la proxèmica, el llenguatge corporal, tot això s'esvaeix. I després l'accés d'informació fins i tot visual, no? Que estem, ara no, però quan jo faig classe estem 50 alumnes en una graella i realment la quantitat d'inputs visuals que hi ha en aquestes graelles esgoten. Llavors això també forma part d'aquesta dieta mediàtica que hem viscut tots aquests dies.
L'any que ens va canviar la vida, amb Jordi Sacristán.
La pandèmia actual està canviant els hàbits de consum de cultura. Les eines tecnològiques, com són la internet asimètrica i simètrica, el flux de persones, les eines proposades, l'streaming, la sostenibilitat econòmica de noves propostes, la fidelització de la comunitat, el valor afegit de l'oferta, la diferenciació de la cultura presencial i digital. Haurem de saber fer un ús adequat de les eines tecnològiques que es proposen, estudiar quina s'adapta millor al nostre projecte, tant a escala econòmica com professional, segons la nostra pròpia experiència. És important poder diferenciar i escollir entre els múltiples recursos i ser creatius amb ells. Haurem d'entendre i repensar el model econòmic que volem defensar, que aquest sigui òptim i viable. La pandèmia ha generat gran quantitat de propostes altruistes i gratuïtes, però impliquen feina que no està monetitzada. Aprofitar el moment i fer propostes complementàries entre cultura presencial i digital. Les dues coexisteixen des de fa temps en importants sectors i entitats culturals d'àmbit mundial. Això vol dir que podem proposar, per exemple, preus de mercat diferents per la cultura presencial i la digital, i que haurem d'adaptar les ofertes a les dues opcions. El camí, doncs, serà de repensar les nostres activitats culturals en dues direccions, presencial i digital. Aconseguir el repte de seguir treballant per tal que la sostenibilitat de la cultura, tant en presencial com digital, sigui una realitat i que fins i tot superi l'estat previ a la pandèmia.
Creus que la cultura de consum, la que consumim nosaltres com a ciutadans d'una gran ciutat, d'una ciutat mitjana o d'una petita població, canviarà després d'aquest confinament? Creus que aquesta presencialitat del món cultural s'haurà transformat també després d'aquesta crisi?
Haurem de veure-ho a partir d'ara. No? Jo, per exemple, també estic en el Cinema Truffaut de Girona, en l'equip de programació, i arrenquem aquest dijous. Caldrà veure com respon la gent. La gent està una mica temorosa, però segurament es normalitzarà perquè la gent necessita al final aquesta trobada física, aquestes paraules de la tribu, aquesta reunió social. Sense això, tot el que era cultura consumida online acaba sent de l'ordre d'allò productiu. És a dir, no hi ha aquesta idea d'utilitzar la cultura també com un pretext per a altres coses, que és interessant de vegades d'algunes reunions socials, no? Tot el que passa abans, després, entra allò que ja estava programat. Doncs aquests intersticis són els que realment es troben a faltar. Aquesta idea, com ara, no? de ser un sistema on-off, ara ja estic on fins que estigui off i seré productiva tota aquesta estona, això també acaba fatigant i resultant enutjós. Llavors, jo crec que la gent tornarà a buscar les seves pròpies comunitats per compartir també tota aquesta desfeta. El meu dilema és si tindran la capacitat adquisitiva per poder seguir mantenint aquests rituals socials. És a dir, tot allò que seria cultura gratuïta segurament atraurà molta més gent, i la cultura de pagament caldrà veure com encaixa amb l'estat d'empobriment que ens trobarem ara a la cantonada, diguéssim, a la tardor, quan comenci una mica més seriosament l'activitat cultural.
Aquest espai de relacions entre el que passa abans i després de l'acte cultural, d'anar a veure una exposició, un concert, és el que es troba a faltar també en l'àmbit laboral. No? Podem teletreballar, però no tenim aquell contacte amb el company per dir, escolta, tinc aquesta idea, com ho veus? No? O en el món escolar i universitari, que tu també escrivies un article sobre això, on tantes coses s'han perdut, no? Aquest contacte, les mirades, ens en parlava Gregorio Luri, no canviarem determinades coses per la tecnologia, perquè hi ha coses que no es poden canviar, i la mirada d'un mestre davant d'un alumne és única. Ingrid, ja per finalitzar, tu creus que hem canviat també la manera de consumir des del punt de vista audiovisual? Tu ets també productora, realitzadora. Hem canviat també la mirada al món audiovisual d'una manera molt profunda?
Jo confio molt en les... És a dir, l'audiovisual depèn molt de les estructures. Llavors, estructures com això, com les cadenes públiques privades, les polítiques públiques de les cadenes públiques i les apostes de risc que facin les cadenes privades. I a mi, per exemple, que el ministre de Cultura posés com a exemple Netflix, o agraís Netflix, aquesta aportació d'un milió d'euros per les subvencions de cinema, em va semblar una mica estrany i fins i tot contraproduent per la salut de la indústria audiovisual. Està bé que hi hagi un patró, però no està bé aquesta excessiva dependència d'una empresa privada que al final el que vol són uns productes molt concrets. Si tu et passeges per Netflix i vas veient una mica els productes que tenen, segueixen unes estructures narratives, uns patrons narratius molt, molt semblants, com a mínim en l'àmbit del documental. Són com fórmules, són molt formulistes, no? I això és, saben el que triomfa, saben el que agrada i reprodueixen allò que saben que ja agradarà, amb petites variacions. Llavors, això sí que canvia els patrons de consum i de producció audiovisual. Aquest delegar-nos estructures transnacionals de producció perquè són les que tenen més capital. Llavors, per això jo crec que s'han de reforçar les estructures públiques, la xarxa de televisions local, que és una eina interessantíssima i molt vàlida, tots aquests nodes de televisions locals que en formen part, les televisions autonòmiques importantíssimes i una televisió estatal pública i diversa que aposti cegues, és a dir, aposti sense pensar tota la zona de la rendibilitat econòmica en acollir productes i autors audiovisuals i cinematogràfics de primera línia. Jo crec que això és el millor que es pot fer, diguéssim, per gaudir d'uns patrons de consum sans o d'un audiovisual sa. Perquè la gent, al final, què sé jo, ara penso, per exemple, en una cosa molt interessant que va passar amb un programa que és molt mainstream, que és l'Operación Triunfo, però com van dialogar amb la pandèmia, van creant tot aquest públic virtual. Ostres, poder assumir estratègies de risc és de les coses més gratificants que hi ha pel sector audiovisual. Crec que fer entrevistes d'aquest tipus també és una declaració d'intencions molt, molt, molt eloqüent. A poder parlar d'aquestes coses en un mitjà televisiu és el que no s'ha de perdre, no? Jo crec que no estem encara en aquest nivell de rendibilització dels productes o de comercialització dels productes, però diguéssim que estem en hores molt baixes a nivell d'això, de valentia, de coratge i de risc institucional.
Ens quedaria molt d'estona més parlant amb tu, Ingrid, però hem de deixar-ho aquí. Ha estat un plaer conversar amb tu i, sobretot, jo crec que és important deixar aquesta idea també sobre la taula, i és que totes les nostres accions a través de les xarxes socials deixen un rastre, deixen una empremta, i aquesta empremta va parar unes dades, macrodades, que alimenten grans multinacionals que el que volen fer és negoci amb el seu àmbit estratègic. I és important també sumar la teva conversa d'avui a la que manteníem amb l'Albert Pina, que ens alertava a tots els riscos que hi poden haver vinculats a aquest control de la salut a través de les xarxes socials. Però de llibertats individuals i col·lectives, de tot se n'ha de parlar i hem d'estar molt pendents de què és el que els estats negocien amb aquestes empreses de capital privat. Ingrid, moltíssimes gràcies, ha estat un plaer compartir aquestes
coses. Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.
Adéu-siau. I als nostres televidents i als nostres oients, fins la propera. Adéu-siau.
Això que escoltes és Ràdio Sant Vicenç.
Una distància prudencial, así.